Jo et vull fer parlar del Nàpols d'ara, del Nàpols del present, que entenc que l'has vist una mica. No sé si ja vas tenir oportunitat de veure el partit de divendres a Brescia,
si l'has
anat seguint durant la temporada, aquest Nàpols de Gattuso.
Sí, al principi el Nàpols d'Ancelotti, i ara he recuperat els últims 5 partits del Nàpols de Gattuso, que han coincidit amb aquesta petita revifada, sobretot a la Copa, perquè a la Lliga ha estat més irregular. Ha tingut bons resultats, com la victòria contra la Juve, i ha tingut partits una mica més decebedors, com la derrota a casa contra el Lecce, l'altre dia contra el Brescia, com ja explicava el Salmo, la primera part no va poder marcar les diferències. Bé, és un equip que s'ha ordenat una miqueta, s'ha estabilitzat una miqueta, però que jo crec que encara té moltes limitacions.
És un equip més competitiu del que diu la seva sisena posició a la Lliga?
Bé, ara jo crec que la sisena fa més que la onzena, que era fa una setmana o dues, no? Vull dir, és un equip que hauria de lluitar per entrar a la Champions. És un equip que ha tingut molta continuïtat a la Champions. Es va despenjar molt perquè va entrar en un forat negre. I ara diríem que s'ha recuperat per poder competir per estar a Champions de la temporada que ve. Però no ho tindrà fàcil, no ho tindrà fàcil, perquè és un equip que el que jo crec que ha après a fer amb Gattuso és disfressar les seves limitacions, entendre què ha de fer per no quedar tan exposat. Amb Ancelotti era un equip que venia de l'herència de Sarri, que era un equip molt atractiu, amb un encant especial, que cuidava molt la pilota, que era molt ofensiu, que tenia una personalitat, diríem, molt atractiva. Però això, quan va arribar Ancelotti, que Ancelotti sempre és el gestor dels endemàs, ho va fer amb Mourinho al Madrid, amb Guardiola al Bayern, amb Sarri al Nàpols, sempre arriba l'endemà i sempre sap gestionar molt bé aquest punt d'inèrcia. Però jo crec que l'equip s'havia perdut rigor, s'havia descansat, no? I això havia fet del Nàpols un equip molt laxa, molt estirat, molt obert, molt poc rigorós, que, per exemple, els partits de l'estiu contra el Barça pretemporada van veure dos equips que intercanviaven cops, i clar, intercanviar cops amb el Barça, el Nàpols sortia patint. Per exemple, el partit de la primera volta contra la Juve també va ser un espectacle fantàstic, però va ser un intercanvi de cops perquè el Nàpols ja jugava sense aquest rigor. I Gattuso el que ha concedit és una mica, i el que ha aconseguit és una mica dir-li a l'equip, que no estem per festes, anem a fer les quatre coses que sabíem fer, anem a tapar les limitacions i les mancances, anem a intentar explorar, diríem, les nostres virtuts, i ha ordenat una mica la situació. Però jo crec que és un equip que té ara mateix molt poca energia per tenir un to físic alt durant molts minuts, un equip que li falta molta continuïtat. Mira, et diria una cosa, en això s'assembla una mica al Barça. Jo crec que tots dos equips estan en un context similar, no?
És curiós, una dada que avui repassava, que m'ha sorprès molt, i no sé si diu a favor, molt a favor del Nàpols, o de mèrit, diguem-ne, de la resta d'equips del Calcio. El Nàpols és l'equip de tot el Calcio amb més possessió, amb un 57% de mitjana.
Sí, és que el Nàpols amb Sarri era un equip que monopolitzava la pilota, i això és el que ha aconseguit recuperar Gattuso. És un equip que es defensa amb la pilota. Necessita la pilota per defensar-se, necessita la pilota per marcar el ritme, necessita la pilota per no entrar en un ritme que no pot sostenir, on era fràgil, i direm que la pilota és el seu gran argument, perquè no és un equip preparat per no tenir-la, ni un equip preparat per, encara que hagi millorat ara defensivament, no és un equip que tingui un gran físic per fer transicions molt llargues, perquè són jugadors de recorreguts curts. Els davanters petits són explosius, però en distàncies curtes, no tenen un mig camp amb jugadors box-to-box, sinó que són futbolistes més aviat fins, probablement Zielinski, que és el jugador amb més desplegament físic. Aleshores necessita estar al voltant de la pilota i juntet, no? I això és el que ha aconseguit Gattuso. Per això no és un equip que estiri molt la pressió, l'estira a estones, jo crec que no l'estirarà gairebé mai, perquè no és un equip preparat per anar a dalt a buscar el Barça, tornar a baix i col·locar-se, diguem, en un bloc baix. No, és un equip que ha de mesurar molt els esforços que fa. el Barça el que hauria de fer, jo crec, és donar molt ritme al partit. No sé si el Barça ho pot fer o no, però ho hauria de fer. És a dir, així com el Barça, la majoria d'equips que hagi de mirar a la cara, el que li haurà de fer és restar ritme al partit, perquè no està físicament tampoc per anar en el cara a cara. El Nàpols és un equip justament que, com es troba en unes circumstàncies similars a les del Barça, amb menys qualitat, amb menys talent, amb menys història, amb menys passat i amb menys present, el Barça el que li ha de donar és vida al partit. El Nàpols va guanyar la Juve i va guanyar a l'Inter amb dos partits que va aconseguir baixar tant les revolucions, que la cosa es va igualar tant per el registre baix, que van passar tan poques coses que el Nàpols va aconseguir guanyar-los. Te'l podia haver empatat, però els va guanyar, perquè després és un equip que té qualitat. I els rivals jo crec que no van entendre que el que havien de fer és exigir-los. Si el Nàpols t'enganya i et porta al teu terreny, i el partit es mou en registre, en ritmes baixos, i el Nàpols pot tenir possessions llargues, i el Barça no és capaç de pressionar per recuperar i crear-li dificultats, el Nàpols se sentirà relativament còmode, i el partit entrarà en un pla on ja no dependrà tot tant del rival, com és en aquest cas el Barça, sinó de circumstàncies o de petits detalls, i el Barça pot ser superior si és capaç de posar... d'afegir ritme, de donar energia al partit.
Pel que fa a les altes i les baixes, sobretot les baixes, vull preguntar pels dos equips. D'una banda, ara ens ho comentava el Salmo, que Koulibaly, veurem si arriba o no arriba al central, i que si no arriba hauria de jugar el Nàpols amb dos dretans a l'est de la defensa, en Manolas i Maximovic, que això a la sortida de la pilota podria ser un problema per l'equip italià. I el Barça, la baixa de Sergi Roberto, que hem sabut avui. Com pot condicionar el partit aquestes dues baixes?
Bé, en el Nàpols, més que la condició de dretà o esquerrà, perquè Koulibaly és un jugador que utilitza bé l'esquerra, però també prefereix moure's amb la dreta, en el cas de Maximovic, és que, com explicava ja el Salmo, és un jugador poc dotat per la sortida i al Nàpols li agrada sortir. El que passa és que si el Nàpols vol sortir des del darrere, com li agrada, i el Barça pressiona dalt, el Barça pot recuperar moltes pilotes, però no només per Maximovic, sinó quan supera la primera línia de pressió, a vegades li costa tenir continuïtat. És fàcil que contra una pressió alta acabi perdent la pilota, potser no en la primera passada, però sí com a mínim que no aconsegueixi superar les línies per fer la transició. No té tanta qualitat en espais reduïts per fer-ho com ho feia quan estava Sarri, ni l'equip està tan preparat. I per tant, la baixada de Koulibaly és una baixa important, el que passa és que l'equip ja s'ha acostumat els últims dies a jugar sense ell, i per tant, diríem que notarà menys l'entrada de Maximovic, perquè ja ha tingut molta regularitat els últims dies. Veurem si el Nàpols, vista si el Barça pressiona dalt i vista que es pot sentir més feble, és més pragmàtic i no surt des del darrere, que aquesta podria ser una altra possibilitat, que prengui menys riscos tenint en compte que és una eliminatòria i que de la mateixa manera que no vagi a pressionar molt a dalt o vagi quan de tant en tant, doncs surti de tant en tant i no surti sempre. I la baixa Sergi Roberto, doncs bé, el Barça més que per aquest partit, jo crec que pel que li queda el deixen problemes als laterals, perquè no hi ha Alba i no hi ha Sergi Roberto. Per tant, només queden Semedo i Júnior, que és una altra situació.
I a més, perdona, Ricard, Semedo està amenaçat de suspensió. És a dir, si veu la groga a Nàpols, no jugaria a la tornada al Camp Nou.
Sí, el que passa és que la tornada, tres setmanes, potser
sí que
Roberto
ja arriba,
ja ha arribat. Però més que per una qüestió de targetes, és pel que vam veure ahir, per exemple. Primer, sí. que són dues posicions que es queden molt coixes, perquè el Barça no té un segon lateral dret i no té un segon lateral esquerre, de cop i volta, i després perquè són dos jugadors Semedo Júnior que no tenen una bona relació amb la pilota, i contra equips que et pressionin molt amunt, que no crec que sigui el cas del Nàpols, però sí potser al Bernabéu o en altres partits, el Barça perd una mica de seguretat en la sortida i sobretot quan la pilota els arriba. No em preocupa tant la projecció ofensiva, perquè no són dos jugadors que donin gaire, però que quan arribin sí que poden fer mal, i el Barça tampoc necessita tant el joc exterior, o no és un argument recurrent. Quan hi és Jordi Alba sí, però si no, doncs busca altres alternatives, com a la sortida, perquè a l'equip li transmet inseguretat si el Barça vol sortir contra equips de pressió alta. No crec que sigui el dia del Nàpols, jo crec que és un equip que ha millorat, però que dependrà del Barça que l'eliminatòria duri més o menys, o que l'eliminatòria pugui estar oberta. dependrà del Barça. Si el Barça entra al partit amb la intensitat adequada i diríem que l'exigeix, el Nàpols jo crec que no li pot aguantar 180 minuts.
Has estat mai a San Paolo?
No.
I tens ganes, no, suposo?
Sí, i tant, i tant.
No sé si sentiràs el Life is Life, eh? Aquella imatge, aquests dies el sentia el Tot Costo que promocionava el programa que faran demà en directe des de Nàpols, amb aquesta música que quan la sento, jo sempre que la sento recordo aquell escalfament de Maradona amb les botes descordades fent malabarismes abans d'un partit del Calcio que va jugar al Nàpols, però vaja, és un estadi diferent i tothom que hi ha estat diuen que si viu alguna cosa especial.
Per tant, home, sí, el tenim molt interioritzat en el nostre univers, sobretot la gent que vam poder viure aquell moment de Maradona al Nàpols, que va ser molt especial pel que va suposar per un equip que era un equip normalet i que va passar a ser un equip referència.
El Torque és molt, sempre ha sigut molt del gran Maradona, eh? No de la seva versió desmillorada actual, sinó de la seva època, òbviament, al Nàpols. I és obvi que li faci il·lusió, com a molts culers, doncs, a poder jugar aquest partit. De fet, el mateix Messi ho va dir-ho, que li fa molta il·lusió en l'entrevista que va concedir al Mundo Deportivo aquesta setmana. Doncs bé, li hem demanat, Torque, al Salmo, que ens faci la ruta maradoniana de la ciutat de Nàpols.
Sí, ho vaig sentir ahir, home, i va anunciar un parell de punts que eren atractius.
Sí.
Escolta, és que ara parlàveu d'aquest Life is Life. Suposo que us en recordareu que en aquell vídeo de l'escalfament de Maradona va amb les botes descordades i encara porta com la dessuadora prèvia al partit.
Sí.
Us en recordeu d'aquella... Avui he tocat aquesta dessuadora.
Ah, sí?
Sí. Avui he tocat aquesta dessuadora. De veritat, m'ha fet especial il·lusió. Perquè recordo aquell vídeo que l'he vist...
Mira, ara el penjarem. El Facebook del Tot Gira ja el podeu recuperar. És un vídeo, jo crec, històric. Per aquells que no l'hagin vist, que vagin al Facebook del Tot Gira i el podien revisar. I ara, Salmo, ens presentes la ruta maradoniana de Nàpols. És a dir, aquells punts que, si tu, culer, vas aquest dimarts a Nàpols a veure el partit, abans tingues una estoneta per fer aquesta ruta, agafa allò, paper i boli, apunta els llocs que t'explicarà el Salmo perquè val molt la pena. De seguida aquest reportatge del Salmo i el Roger Fontarnau. Torque, marxes demà cap a Nàpols?
Sí, senyor.
I et sentirem al Tot Costa, eh?
Això mateix.
Una abraçada ben forta, vagi bé, bon viatge.